Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar a partir d'ara La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
T'apuntaries a un peregrinatge a Roma i Assís amb audiència general del Sant Pare? Doncs dit i fet, pren nota. Del 14 al 17 de març, el Club Més Amics t'hi porta. I a més de viure l'audiència papal, visitarem la Fontana di Trevi, la Basílica de Sant Pau Extramurs, la Basílica de Sant Pere, la de Santa Maria la Major i les Basíliques de Sant Francesc i Santa Clara a Assís. Del 14 al 17 de març, peregrinatge a Roma amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70. Els bisbats de Catalunya tenen la seva veu a Ràdio Estel. A les 11 de la nit, els dilluns, de bat a bat el bisbat de Lleida. Els dimarts, el bisbat de Terrassa, a mar endins. Els dijous, el campanar, amb el bisbat de Tarragona. Els dissabtes és el torn de Girona, a Església Viva. I cada diumenge, Església d'Urgell. Cada setmana, la veu dels bisbats de Catalunya, a Ràdio Estel. Un espai de ràdio tranquil amb idees que conviden a noves reflexions, amb música que inspira i et motiva a trobar un nou equilibri. És Missatge en una ampolla, l'espai de David Siscar i Miquel Albert Soler, cada dilluns a la mitjanit, aquí, a Ràdio Estel. Un programa humà, cristià i progressista perquè trobis noves inspiracions. Missatge en una ampolla, els dilluns a la mitjanit, a Ràdio Estel. Els dissabtes a les 11 de la nit, Església Viva. Una proposta que ens apropa a les vivències, les reflexions, els actes i tot allò que succeeix a la diòcesi de Girona. Amb la carta dominical del bisbe de Girona. Església Viva. Cada dissabte a les 11 de la nit, a Ràdio Estel.
Vols estar segur de no perdre mai de vista la teva emissora preferida? Doncs t'ho posem fàcil amb l'app gratuïta de Ràdio Estel per mòbils Android i iPhone. Busca-la a Google Play o a l'App Store, descarrega-te-la i ja ho tens. Ràdio Estel, quan vulguis i on vulguis.
Ràdio Estel. Garraf, 96.8. Cerdanya, 104.4.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst, Era, Val d'Aran, 106.0.
Veniu amb mi i us faré pescadors d'homes.
Mateu 4:19. El compromís ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya.
Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo
que en la piel tengo el sabor amargo de llanto eterno,
que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul
para que pintes de azul sus largas noches de invierno.
A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura.
A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino.
Soy cantor, soy embustero,
me gusta el juego y el vino.
Tengo alma de marinero.
Que
le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea, jugando con la marea. Vas pensando en volver, eres como una mujer perfumadita de brea.
Qué señora que se quiere, que se conoce y se teme.
Si un día para mi mal viene a buscarme la parca,
empujad al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas.
Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo.
Y en la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista.
Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista.
Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. La 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 la
Què tal, amigues i amics? Encetem aquí aquesta nova edició del Compromís Ciutadà cap de setmana, repassant el bo i millor del que ha donat a ser el Compromís durant tota aquesta setmana, en la que els protagonistes han estat els refugiats, han estat i estan sent. El dissabte passat pel gran concert al Palau Sant Jordi, aquest dissabte per la gran manifestació, i d'això és del que hem volgut parlar. Tenim amb nosaltres l'Adriana Cabezran, que és veu de les entitats que integren la campanya Casa Nostra, Casa Vostra, i també la Sònia Ros, que és membre de la plataforma Stop Mare Mortum. Com no pot ser d'una altra manera, la música que entrellaçarà els espais parlats d'aquesta propera horeta de ràdio doncs serà la música que va sonar en el concert del Palau Sant Jordi de la setmana passada. Com heu pogut deduir, doncs hem començat el programa amb un Mediterrani de Serrat i artistes. Serrat i els seus amics, en honor a aquest mar que dona bressol, que és bressol de la nostra civilització, però que també està sent la tomba, almenys el 2016, de més de 5.000 persones quan intentaven arribar a l'altra riba fugint de les desigualtats que es donaven en els seus països d'origen. Dit això, nosaltres ens hi posem i parlem ràpidament d'aquell concert i dels refugiats. Som-hi.
El Compromís Ciutadà, un espai sobre el compromís social de les persones.
Doncs vinga, que això, que ens hi posem. Sònia, Adriana, què? Quin balanç en fem? Qui vol començar? Em refereixo, evidentment, al concert que va haver-hi aquest dissabte passat al Palau Sant Jordi. Bé, no? Bona
molt
crítica,
bé.
Bones vibracions.
Molt bé, jo crec que va anar realment bé. Eren més de 15.000 persones a dins del Palau Sant Jordi, més els milers d'espectadors des de casa seva. De fet, crec que aquesta campanya ha aconseguit dues coses molt importants. Una és arribar a un munt de gent que, doncs, a vegades, des de les entitats, doncs, no es pot arribar d'aquesta manera a la població en general, com s'ha arribat amb la campanya, no? Doncs perquè són gent del món... A la campanya hi ha molta gent del món de la comunicació. És una campanya molt potent a nivell comunicatiu, no? I, per tant, això crec que és un gran... Exacte. Una altra cosa molt interessant que crec que ha aconseguit la campanya és aglutinar centenars d'entitats, col·lectius, etc, de tot tipus, des de associacions petitetes, des d'associacions de veïns, a esplais, a caus, fins i tot doncs, centres, hi ha centres educatius involucrats en la campanya, o sigui, tot el món educatiu s'ha bolcat en aquesta campanya, a federacions d'entitats, hi ha sindicats, hi ha entitats que es dediquen a temes de refugi i d'asil, entitats més generalistes, vull dir que...
Vaja, que més transversal impossible.
Exacte.
No sé, Sònia, tu com ho vas veure?
Home, jo crec que és molt, molt, molt rellevant que hi hagi hagut un altaveu tan potent, no? Com deia l'Adriana, 15.000 persones al Palau Sant Jordi, 400.000 i escaig d'audiència a TV3. Llavors, portar un contingut polític que moltes vegades està molt invisibilitzat a tantíssima gent és molt rellevant i la valoració és absolutament positiva. Jo també penso que no cal oblidar que la lluita amb el tema de refugi ni comença ni acaba amb la campanya, i això és molt important que calim la ciutadania, no? Que hi havia, com diu l'Adriana, moltíssimes entitats fent feina, molts col·lectius, molts moviments, que hi eren abans i que continuaran després, i que el que cal és que això sigui un altaveu i una empenta perquè per simplement arribar a més gent i que el contingut polític cali.
A mi em fa la sensació una mica que Catalunya ha arribat a tot el món per aquesta qüestió. Sens més, hi havia televisions internacionals, una de les quals el conec molt bé, per tota Amèrica retransmetia, o sigui que s'ha vist en moltíssims països. No sé quina valoració en feu d'això, us esperau aquest impacte o no mediàtic? Potser, Adriana, digues.
Home, jo crec que sí, pel que et deia, no? Perquè la campanya des del principi, doncs, a tota l'aparell comunicatiu, diguem, era molt important, no? Per tant, però bé, evidentment, sempre és d'agrair que cali d'aquesta manera, no? I el que deia la Sònia crec que és molt important, no? Vull dir, el missatge polític que vam transmetre va ser molt
ara
potent.
Ara preguntaré per això, eh? Ara preguntaré pel missatge polític. Sí? Pregunto?
Sí, sí.
Pregunto? Doncs vinga, va. Com ho veieu? Perquè hi ha molta controvèrsia a propòsit de les paraules del Jordi Évole. Com les valoreu vosaltres? Com les vau veure en aquells moments? Qui vulgui, m'és igual.
Jo, és que... Jo, aviam... el Jordi Évole no va dir cap mentida. Llavors, ell va parlar de la importància, no?, de que hi hagués tota la gent, totes les entitats, col·lectius que estaven bolcats a la campanya, que Catalunya, no?, s'havia posicionat a favor de l'acollida de refugiats, evidentment, i parlàvem tota l'estona durant el concert, no?, que això no és una voluntat, sinó que és l'obligació d'acollir és una obligació que està recollit als tractats internacionals, a les declaracions, al dret a migrar, al dret a l'asil, no? Per tant, parlàvem sempre des del punt de vista de drets, i això crec que és molt important, i el Jordi Évole també ho va reflectir. Va ser un homenatge també al voluntariat, i ell en va fer referència, no? Molts col·lectius, doncs, vam tenir veu en aquest concert, i va parlar de racisme, per exemple, no? Va parlar va fer referència als manters, va parlar de la llei d'estrangeria, del mur a Mèxic, de Tarajal...
Sí, potser va ser el que va tenir més incisió, el més incisiu de les tres intervencions que van haver-hi. Hi ha algun moment que us quedeu del concert o no? Alguna cançó especial o algun testimoni o no? A mi em va agradar molt l'última cançó, per exemple, Qualsevol nit pot sortir al sol. Em va agradar El Macaco, em va agradar molt El Serrat. No sé, ja, sou capaces de destacar algun moment o no?
Jo, personalment, anava al que deia abans amb el tema del contingut polític, no? Per mi són moments especials quan sento un David Zorracaíno, un Toni Borrell, un tal, dient... els hi veneu armes i no ens vendreu la por, no? Moments així molt, molt polítics, on veus que la gent es fa seva la lluita, no? Que la pots compartir, que no estàs, tot i que en el dia a dia costi molt, no?, mantenir el tema, treure gent al carrer, com deia l'Adriana, no?, és un esforç diari que no sempre està reconegut, diguéssim, que no sempre té els seus fruits, vull dir, i en moments així, per mi són molt emotius, no?, són molt potents.
Sí.
Sí?
Val, no, val, no, val, no voldria val, destacar
val,
un...
Val, val, val. Jo sí, jo l'he destacat. Jo l'he destacat. També destaco que es va allargar més del previst, no? Perquè
sí,
hi havia una escaleta
més, sí.
I em sembla que acabava cap allà a les 12, no?
Sí, una mica més es va allargar.
Una mica una hora i mitja, tranquil·lament, no?
Sí, no ho sé exactament, però bé...
No passa res, no passa res, no passa res.
Camins que ara s'esvaeixen. Camins que hem de fer sols.
El compromís ciutadà. Comunicació i consciència.
M'agradaria que parléssim del manifest. Del manifest d'aquesta campanya que es trobarà a casa nostra, casa vostra, a Punt Regé, no?
Exacte.
I el manifest és un manifest, primer de tot, que es demana a la societat civil que el signi.
Sí, tant.
Com va això? Explica'ns-ho.
Doncs...
S'ha dit fins a la societat, però penso que no està de menys, a més, amb aquesta setmana tan important que estem, digues.
Clar. Aviam, 200 entitats vam sortir com a... Això, bueno, entitats, col·lectius, associacions, etc. Vam sortir com a signants del manifest des del primer dia. Mm-hmm. I després, doncs, la ciutadania, la resta de col·lectius, entitats, i l'han signat. I ara mateix hi ha més de 70.000 signatures d'aquest manifest, que, de fet, no són, segurament són més, perquè el dissabte al Palau Sant Jordi encara es van recollir moltíssimes firmes.
15.000. Potser, bé.
Doncs...
o no, perquè
no, perquè
hi
molts ja l'havíem signat,
eh? Sí.
Però cada dia més gent i més col·lectius segueixen signant el manifest, perquè el que volem amb això és portar-lo al Parlament, i el que hem demanat des del principi, no, que les autoritats, que el govern, que els ajuntaments, doncs, reaccionin i actuïn davant d'aquesta crisi tan gran humanitària, però sobretot política, no?
Això és a grans trets el que diu el manifest, no?
Exacte.
De totes maneres, el tema de les competències i les incompetències, què tant té de cert, no? Perquè el Parlament sí que s'ha mostrat moltes vegades obert i ha dit, doncs, que està preparat per acollir... Això no sé quina valoració en feu. Perquè igual el tema de la competència i la incompetència que deia el Jordi Évole era certa, però potser no tant. M'agradaria saber com ho veieu vosaltres.
Clar,
Bueno, jo penso que és clar, no? O sigui, la inoperativitat del sistema de reubicació, que és bàsicament el mecanisme pel qual les persones són distribuïdes als diferents estats membres, es podria dir escandalós, per no dir inhumà, no? I no utilitzant la paraula en fals, perquè realment les situacions d'acollida que s'estan vivint a Grècia i a Itàlia, davant de l'enlentiment que té el procés per fer sortir les persones dels camps, no només posa en risc la vida de les persones, sinó que l'ha posat i doncs hi ha gent morint, no? Desgraciadament no hi ha molts titulars, perquè és un tema que no veiem cada dia, però clarament aquestes... El temps ens donarà la raó, no?
Oh, no, és que el més fort és que potser ja ens l'està donant, no?
Exacte.
És que potser ens l'està donant. Digues.
Però la incompetència política és molt evident, no? Ha sortit aquesta setmana l'últim informe del Consell Europeu sobre l'estat de la reubicació. De les 160.000 places que s'havien de repartir, només hi han repartides 98.000. D'aquestes 98.000 queden lliures 86.000. No s'ha arribat...
Però això em dius a nivell europeu.
A nivell europeu. Per tant, per una part... O sigui, les incompetències estan repartides, no? Des de la pròpia Unió Europea, de quina és la pressió que està donant sobre els estats membres a l'hora d'exigir-los el compliment de reubicació, però també dels propis estats i de la resta d'autoritats, no? L'estat espanyol té obertes des del principi del procés només 900 places, que en aquest moment es troben tancades. Stop Mare Mortum, la comissió de jurídica, té un projecte d'assistència legal a més de 70 famílies de Grècia, a les quals donem suport per entrar en el sistema de reubicació, i tenim moltes famílies que volen venir a Espanya en el que ells se n'hi diu el primer país de preferència, que porten esperant des de l'estiu.
Llavors,
això és una incompetència. Bueno, és que aquí hi ha... És un argument que s'utilitza molt sovint, segons convé al qui l'explica, no? És cert que les condicions d'acollida als estats membres no són les mateixes, i, per tant, hi ha moltes famílies que volen anar a països on o bé hi tenen membres de la comunitat o bé les condicions d'acollida són més dignes. És un problema per moltes famílies arribar a un país en el qual no se'ls deixa treballar, perquè les famílies no volen viure de la caritat, volen refer les seves vides. El sistema acollida espanyol, com sabeu, no deixa treballar fins passats els 6 mesos, si és que són acceptats dintre del sistema d'asil. És a dir, no tenen garantit quedar-se al país un cop arriben aquí. I això és algo molt important, no? Perquè volem acollir i volem acollir amb garanties, no? Per tant, les incompetències estan molt, molt, molt repartides, no?
Les incompetències estan molt repartides, eh? Molt bé. Això posa una mica de llum a la pregunta que feia, eh?
Mm.
Digues.
No, jo diria, aviam, les competències en matèria d'asil són bàsicament estatals, però des d'aquí podem fer molt més per al dret d'asil, per al dret a migrar i per les persones que ja estan aquí, no només per les que ja han d'arribar. Això ho hem dit des del principi de la campanya, volem acollir tota aquella gent que està als seus països d'origen i que viuen les situacions que viu, la gent que està estancada a Grècia, a Itàlia, però volem acollir en dignitat i en igualtat de drets totes les persones que viuen a Catalunya des de fa temps, o és igual, o persones que estan des de fa poquet aquí, no?
Si un dia ho sabem, avui que el dia sigui més i clar. I clar, o ser, tranquil damunt i el teu seu cap. Que et tinguis sort i que trobis el que et ha mancat.
Ràdio Estel. Andorra 107.5.
Cada dia a 8:15 del matí, Ràdio Estel i Ràdio Principat us ofereixen la transmissió de les laudes des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. La pregària matinal amb què l'Església lloa el Senyor i la comunitat li encomana el progrés del món en la pau, la justícia, la veritat i l'amor. Cada dia a 8:15 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat. Cada dimarts a les 9 del matí expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, un espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros, els dimarts a les 9 del matí a Ràdio Estel. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Si vols seguir el dia a dia del Papa, connecta cada dia amb Ràdio Estel. Els actes, les notícies, els titulars, tota l'actualitat del Papa Francesc en antena i a la nostra web. De dilluns a divendres, minuts després de 6:45 de la tarda, Diari del Papa. I cada dia, tota la informació renovada a radioestel.cat. Tota l'actualitat i notícies del Papa Francesc la trobaràs sempre a Ràdio Estel.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius.
una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 2:15 de la nit a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
El compromís ciutadà. Jo canvio, tu canvies, tots canviem.
Aquesta setmana, posant llum sobre la qüestió, estem coneguent també doncs, quines són aquestes incompetències de les que tant i tant es va parlar en el concert del dissabte passat i que fins i tot avui dia encara ressonen. I m'agradaria preguntar-li a l'Adriana com es pot fer millor des d'aquí, tenint en compte doncs, les competències que té Catalunya, no?
Sí, aviam, des de la Generalitat i des dels ajuntaments es pot fer moltíssim més pel que dèiem l'altre dia, no? Per la dignitat, per la igualtat de drets. Parlem, per exemple, de la sanitat universal, no? Des del 2012, doncs, les persones que no tenen regularitzada la seva situació administrativa estan excloses del sistema sanitari a nivell espanyol. I aquí a Catalunya doncs, va sortir una instrucció en principi, havia de garantir la sanitat universal i, per tant, per totes les persones, però no era així.
Costa, la pràctica costa, Digues.
No, primer que la instrucció ja no era universal i després que tot i que ara se n'ha fet una altra, de més inclusiva, doncs la PASUCAT, la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya, denuncia setmanalment casos d'exclusió sanitària o fins i tot vulnerant el decret llei espanyol i la instrucció catalana, evidentment, no? De què parlem? Doncs de dones embarassades que no estan sent ateses als CAPs, als hospitals, de menors que no estan sent atesos o que se'ls atén després de cobrar la visita, no? Per tant, això el que fa és que la gent deixi d'anar també als centres sanitaris, no? Als hospitals, als CAPs, i no puguem parlar d'una universalització del sistema sanitari, no? Un dret bàsic universal. Parlem de l'educació, no? Calen molts més recursos perquè realment doncs, hi hagi una educació pública de qualitat. Parlem d'un habitatge digne, no? I la PAU denuncia, bé, està al costat de les persones, no?, que es queden sense poder pagar un lloguer i es veuen abocades a viure al carrer. Clar, el 48% de les persones que estan allà a la plataforma, no?, que han demanat ajut, doncs són persones migrades, perquè, doncs, malauradament, doncs, per un tema de recursos, no?, perquè són persones vulnerables, està clar. I parlem de moltes coses més, de poder tenir un treball aquí, per exemple, digne, no?, i treballar per viure, no per sobreviure, no?
Quan ja és difícil pels d'aquí mateix, moltes vegades, que aquest discurs també s'ha sentit i que
I tant.
Pot tenir la trampa aquesta, eh?
No, i però... tant, és que quan parlem de drets, parlem de drets per tothom, no? Estem parlant de drets universals i si fan referència a... Vull dir, la lluita per les persones migrades i refugiades és una lluita de tothom. És una lluita pels drets humans, no? No és un... Nosaltres, un ells.
Clar. Això també, se'n va parlar, eh? També hi ha ressonat bastant, de qui va primer, si ells o nosaltres o... Bé, en fi. Sí, Sònia, també. No sé si volies dir alguna cosa sobre aquesta qüestió.
Això que comenteu ara de qui va primer, no? Del som nosaltres o som ells, jo penso que és un plantejament absolutament erroni, plantejar-se els drets de forma segmentada, i crec que els mitjans de comunicació tenen una responsabilitat molt forta a l'hora pues com diu l'Adriana, no?, d'universalitzar aquesta lluita i no tant de plantejar-la en termes de si tenim suficients recursos, si no, perquè aquest és un dels discursos que s'utilitza també a l'hora de mirar cap a Madrid, no?, de dir, bueno, és que nosaltres ho faríem, el que passa és que Madrid no ens deixa. I ho dic clarament, no?, el programa d'acollida estatal és insuficient i no s'ha complementat fins ara, fins al 2017, i s'ha complementat per part de la Generalitat i per part de l'Ajuntament de Barcelona. No ho dubto, amb bona voluntat, però segura, però el que és segur és amb recursos insuficients, no? Llavors, el que no pot ser és que generem una fractura social on no hi és, i en aquest sentit recullo el que diu l'Adriana de la PA, no? La PA ha sabut molt bé recollir que el dret a l'habitatge és transversal a la societat i ens ho demostren cada dia al carrer, independentment de l'origen de les persones que tenen en risc aquest dret, no?
Bressol de vida, camins de somnis, pont de cultura. Ai, qui ho diria que ha estat a l'hora? Mireu-lo fet una claveguera, mireu-lo anar i venir sense parar.
Sembla mentida que en el seu entre es fes la vida. Ai, qui ho diria sense dolor? Mireu-lo fet una claveguera, ferit d'amor.
I els poderosos que s'anomenen, ai, qui ho diria, conservador. Mireu-lo fet una claveguera, ferit d'amor. Jo que volia que m'enterressin entre la platja. Ai, qui ho diria, no firmament. I serem nosaltres, ai, qui ho diria, els qui t'enterrem.
El compromís ciutadà, perquè la voluntat és la força més poderosa de totes.
Voluntat política és la que estem qüestionant en aquests moments, aquesta setmana. Hi ha una de les coses que s'està reclamant moltíssim al llarg de tota aquesta campanya, que és el tema de les vies legals i segures. Això vol dir que existeixen. Què podeu dir? Qui comença?
Bé, doncs, n'hi ha unes que existeixen i unes altres que encara no, i forma part del que exigim, no? Per una banda, el compliment de les que ja existeixen, de figures jurídiques que ja estaven en marxa i que en aquest sentit estem patint un retrocés, tant a nivell estatal com a nivell europeu, no? Per nosaltres, una via segura clarament infrautilitzada és la pròpia sol·licitud de protecció internacional de l'estat espanyol, no? Ara mateix estem amb un 68% de denegacions, no? Si ni tan sols la gent que, jugant-se la vida, arriba aquí, o bé pel programa de reubicació, o bé perquè arribin directament, sap que té un risc tan elevat de ser denegat i de ser expulsat o de quedar en situació irregular al país, doncs clarament és insuficient, no? D'altra banda, hi ha figures com podria ser el visat humanitari, com podrien ser que existeixen i que s'han anul·lat, o podrien ser la concessió d'asil a consulats a països d'origen. Era una figura que revestia molta importància perquè era com la base de la piràmide de l'accés a demanar aquesta protecció internacional, que no s'estan donant des de fa gairebé 10 anys des de cap espai consular de cap estat membre europeu, no? I després hi ha els que no existeixen, com podrien ser corredors humanitaris, no? Que en una situació, per exemple, com la que hem vist durant molts anys a Iraq, com la que hem vist a Afganistan, com la que hem vist al Iemen, com la que hem vist a República Centroafricana o com la que darrerament hem vist a Síria, que no es posin els recursos econòmics i no es desenvolupi jurídicament el reglament necessari com per poder fer un corredor humanitari, és absolutament vergonyós.
Sí, això, per exemple, ho va fer Itàlia també, no? Amb la comunitat de Sant Egidi, un grup d'entitats i col·lectius d'esglésies, etc., van treballar amb el govern per portar, doncs, persones que estaven en una situació bastant vulnerable, no?, casos particulars, i això es podria fer aquí, per exemple.
I va funcionar, no? O sigui, va anar bé, aquesta proposta de la comunitat de Sant Lluís.
Sí, sí, va anar bé.
Va tirar endavant, vaja.
Sí, sí, va tirar endavant, i això és el que es podria fer aquí. És el que diem sempre, no? Les competències són estatals, però el Parlament de Catalunya pot fer moltíssim perquè això es tiri endavant, no? Per exemple, doncs es podria fer des d'un estudi de casos des d'aquí al Parlament, no? Amb tema de, doncs, de menors no acompanyats, que n'hi ha moltíssims als camps de refugiats de Grècia, d'Itàlia. Dic el tema de menors perquè és un clar cas de persones vulnerables, no? Que estan patint aquesta situació en els camps, o podrien ser altres casos de vulneració que es podrien estudiar i que ens podríem preparar per acollir-nos, no? De fet, la Generalitat diu que està preparada per acollir 4.500 persones, no? Tot i que sempre diem que no podem parlar de xifres perquè estem parlant de persones, no? Però es va diguem que va anunciar que hi havia que estan preparats per acollir aquest seguit de persones i no s'està complint, no?
Això vol dir que hi ha pressupost per fer tot això o no? Clar,
bé, és el de sempre, no? Evidentment que n'hi ha. Els diners es destinen on es destinen, no? I podríem fer molt més perquè ara el tema del refugi i de l'asil és un tema prioritari, no? Estem parlant de la crisi més gran des de la Segona Guerra Mundial.
Que hi ha recursos, perdona, Joan, és una evidència. Quan dies enrere parlàvem i comentàvem del concert i d'alguns discursos que s'havien fet, no? Quan es parlava de que Frontex té 4 vegades més pressupost que els pressupostos d'acollida que reparteix la Unió Europea, doncs és una evidència de que hi ha diners.
Perdona,
no?
Frontex. Anem a explicar així molt ràpid.
Mm-hmm. Bueno, Frontex és un exemple més d'externalització de fronteres. La Unió Europea té donada una concessió privada a un seguit d'empreses, però bàsicament concentrades, materialitzades en Frontex, i es donen, pues, com explicava l'Evole al concert, quatre vegades més pressupost que els que es donen per acollida.
Però vull dir que són els que vigilen les fronteres, això és el que volia dir, no?
Sí,
és ser una mena de policia, per entendre'ns, que diuen tu d'aquí no passis, és això.
Sí, la policia del mar, no? També
la policia del mar, que diuen d'aquí no passeu, en lloc de dedicar pressupost a que s'acolli la gent, en dediquem quatre vegades més a que hi hagi una policia del mar que...
Bueno, és així, no? Entitats com MSF i
Open Arms, per exemple, no?
I Open Arms han denunciat i han pujat vídeos a xarxes socials de com s'utilitzen mangueres de pressió, d'aigua alta pressió, per intentar fer tombar les barques al mar, no? Això és el que fa Frontex amb quatre vegades més pressupost del que es fa acollida, no? Per tant, plantejar-nos si hi ha recursos o no, penso que és plantejar una qüestió que no ens fa cap bé.
Val. Quan he dit Open Arms, quan he sentit MSF, perquè, clar, MSF està fent una feina allà que ells diuen no ens tocaria a nosaltres fer això, però la fem perquè no hi ha ningú més que ho faci, no? I el dia això, i també parlava al concert amb el Camps, que va sortir a fer el seu discurs, per això he dit Open Arms. Has de dir alguna cosa?
No, potser, bueno, el tema de les devolucions en calent, no?, que també té a veure amb tot això. Vull dir, això és una il·legalitat absoluta, no?, amb les devolucions en calent que es produeixen, doncs, vull dir, al sud d'Espanya, no?, per dir alguna cosa, vull dir, que és el que tenim més proper. És el que dèiem l'altre dia, no?, el dret a l'asil, el dret a emigrar, són drets internacionals, i en comptes de... doncs de reconèixer aquests drets, d'implementar-los, el que fem és respondre, doncs, això amb devolucions en calent o amb violència policial, per exemple, a la frontera sud, o privem de llibertat les persones que arriben per Ceuta i Melilla, tancant-les en centres temporals per estrangers, o no cal anar tan lluny, eh? Aquí a Barcelona, a la Zona Franca, hi ha un centre d'internament per estrangers on tanquen les persones per no tenir la seva situació regularitzada. O sigui, estem parlant d'una falta administrativa, no?, i es tanquen en centres que són presons, no? És totalment desproporcional i inhumà i en contra de qualsevol dignitat i...
Sí, està clar.
El compromís ciutadà. Sigues tu el canvi que vols veure al món.
Sí que abans, Sònia, em deies que tenies interès en parlar del concepte d'asil, i després anirem a la manifestació, eh? Però fes-nos aquesta pinzellada perquè trobo que pot ser interessant.
Actualment jo crec que es treballa amb un... Bueno, jo crec que des d'Stop Mare Mortum defensem molt que es treballa amb un concepte d'asil molt restrictiu, no?, molt pobre. I si ja tenim en compte, com comentàvem ahir, no?, que de les persones que demanen protecció internacional, que demanen asil a Espanya, el 68% són denegades, sí. I a dintre de les que són admeses a tràmit, és a dir, aquelles que ja compleixen els requisits mínims per fer la sol·licitud, no?, que és una xifra absolutament vergonyosa. Però, a més, fora d'aquest concepte, hi ha el que molt els mitjans, però sobretot els polítics, no?, volen fer èmfasi en què estem parlant de refugiades i no de migrants econòmics i que, per tant, una de les justificacions i dels arguments per tancar fronteres i per fer l'acord UE-Turquia, etc, és per aturar aquests migrants econòmics que suposadament no podem absorbir, no?, utilitzant les seves paraules. I moltes vegades amb els companys parlem de que és molt curiós perquè els migrants econòmics són aquelles persones que fugen de la misèria, de la pobresa, de la fam, i la misèria és una forma més de discriminació, i la discriminació és una forma de persecució reconeguda. Per tant, atenent-nos a la llei, aquests migrants econòmics són persones refugiades que tenen dret a l'asil.
Clar, aquí cadascú llegeix i interpreta com vol, no? En fi, sí.
I per això, a la manifestació, no?, i no només
molt
a la manifestació,
bé,
sinó
molt bé.
Des del principi de la campanya, doncs, s'ha parlat, doncs, s'ha dit això, no?, que volem acollir les persones que han de venir i les persones que ja estan aquí, no? Aquí hi ha persones refugiades Hi ha persones, bé, refugiades que tenen l'estatut, d'altres que no se'ls ha reconegut. Hi ha persones migrades que evidentment, doncs, han de ser acollides amb aquesta dignitat, no, amb aquesta igualtat de drets, i que no està sent així. I, per tant, el 18 hem de sortir tothom a la manifestació, no, per les persones refugiades i migrades, aquesta lluita que és una lluita, el que dèiem l'altre dia també, no, que no és d'uns ni dels altres, sinó que és una lluita conjunta. Perquè si ens retallen els drets d'unes persones, doncs retallen els drets de tothom, no?
De tothom. Convocatòria, va. Com ho tenim, això? Quins detalls ens pots donar de la manifestació?
Doncs, bé, el 18 de febrer, a les 4 de la tarda, tothom a plaça Urquinaona.
A tothom no hi cabrà, eh? Mm. Esperem.
Ja farem lloc.
Farem lloc.
Té pinta de ser,
sí,
d'aquestes bèsties, eh? No sé si tipus Iraq, podria ser.
Bé, no sé si serà tipus Iraq o no. El que sabem segur és que l'any passat, al juny, doncs es va fer una manifestació a favor de les persones migrades i refugiades que va aplegar moltíssimes persones, i aquesta serà encara més gran.
Home, bé, per ser d'un bombo i d'una campanya potent, digues.
No, i tant. I del que dèiem també l'altre dia, no? Vull dir, entitats, col·lectius que portem treballant anys i panys per aquest tema, que ho continuarem fent. I sí, creiem que serà multitudinària. Vull dir, ja vindrà gent de molts punts de Catalunya, perquè s'han implicat, doncs, persones a títol individual i col·lectius, associacions, etc., des dels Pirineus a les Terres de l'Ebre.
Aquest és un tema que volia tocar, i que potser l'hauria d'haver tocat quan vam parlar en el seu moment del manifest, que també s'han fet campanyes a tot arreu del territori.
Ai, tant. Sí, hi ha hagut 18 grups territorials molt importants per tot Catalunya. S'han recollit signatures, per exemple, durant el cap de setmana del 4 i 5 de febrer es van recollir signatures a tot arreu, que es van aconseguir 19.750 signatures. Es van fer accions per commemorar i denunciar els fets de Tarajal de 2014 a molts punts, a moltes ciutats, a molts pobles. I el que dèiem, també em descuido de dir això, no? Que a part de que, evidentment, jo crec que superarà
les expectatives.
Sí, jo crec que sí, i a més serà la manifestació més gran que s'haurà fet a Europa amb temes de refugi i asil, perquè malauradament, doncs,
Europa no es
Europa, mobilitza. No, bueno, estem adormits, no?
Hi ha idea, no, de portar aquesta campanya més enllà del territori català?
Bé, jo crec...
A nivell europeu, inclús.
Bé, jo crec que la campanya ja ha tingut una mica de ressò, no?, en d'altres llocs, i esperem que sí, que això és un efecte dominó, no?
Molt bé. Baixarà per Via Laietana fins a arribar al Port Vell?
Baixarà per Via Laietana, després anirà per sobre de la Ronda Litoral i acabarem al Parc de la Barceloneta. Va. Hi haurà quatre pancartes, no?, quatre blocs a la manifestació. El primer serà de persones a títol individual, no?, de voluntaris i voluntàries. El segon serà d'entitats i col·lectius que treballem el tema de refugi, d'asil, etc. Després hi haurà un tercer bloc on hi haurà associacions, doncs, més generalistes, i un quart bloc que serà, doncs, el de representants polítics, institucions, etc. I darrere d'això, evidentment, doncs, tots els milers de persones que vindran a la manifestació, no?
Parlaments a la Barceloneta? Parlaments previstos, si hi haurà algun final previst, no sé, que hi hagi alguns parlaments, ja es aniran donant detalls.
Sí,
no?
Exacte, anirem donant detalls. L'important també és això, no?, perquè sortim.
Exacte.
Sortim, sortim per dir no a les fronteres, no? No només a les de Grècia, sinó també a les de la frontera sud espanyola, Ceuta i Melilla. No, perquè aquí al sud d'Espanya, vull dir, a la frontera sud, moren persones, gent que es tira al mar per cercar aquest refugi, aquest asil, no? I el que es troben és el que comentàvem l'altre dia, no? Doncs violència policial, racisme institucional, privació de llibertat, etc. Sortirem perquè exigim, no? Demanem que es treballi per erradicar les causes que provoquen els desplaçaments forçats de persones. Mm. Al món hi ha 290 milions de persones desplaçades forçosament i recordem, ningú vol sortir de casa seva.
No, clar.
Perquè sí... sortirem per exigir vies legals i segures, en parlàvem amb la Sònia l'altre dia, no? Hi ha vies legals i segures, vull dir, existeixen aquestes vies i no les estem aplicant i se'n poden, a més...
fer bon ús.
Instaurar, vull dir... En podem crear d'altres que no existeixen i sortirem perquè volem acollir, però perquè hem d'acollir. És un tema de drets... i ho parlàvem també l'altre dia, no? Volem acollir i hem d'acollir les persones que han d'arribar i les que ja estan aquí en dignitat i en igualtat de drets.
És l'Adriana Cabeceran, que és veu de les entitats de casa nostra, casa vostra. Crec que la declaració d'intencions ha quedat claríssima. Moltes gràcies per haver vingut aquesta setmana al Compromís.
Sí, gràcies a vosaltres.
I a la Sònia Ros, també membre d'Stop Mare Mortum. Que sí, que ens hem deixat coses, però no us preocupeu, ja anirem parlant.
Molt
gràcies,
bé.
Eh?
Moltes gràcies, Joan.
Fins la propera.
Fins la Adeu. Propera.
Llegaría para... mi héroe. Consciente será mi héroe. Aquesta nit vosaltres sou els herois. Estic molt orgullós de ser català. Manu Guix. Gràcies.